Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Patxel Camarasa.
Bon dia, Menorca. La Sareb defensa que els increments del lloguer que planteja s'ajusten a l'índex de referència que estableix el Ministeri. Sosté que són preus inferiors al mercat i que els residents a l'edifici de Maó fa anys que paguen lloguers molt econòmics d'origen, a més, a punta irregular. La cinquantena de famílies afectades consideren, en canvi, que són preus excessius. Tot d'una, en donem més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entrem en matèria. El conegut com a banc dolent, la Sareb, insisteix que no es tracta de famílies vulnerables les que viuen a l'edifici ubicat a l'Avinguda Menorca, que és de la seva propietat. Si fossin vulnerables, diu la Sareb, es podria oferir un lloguer social i que, per tant, es regeixen pels preus que fixa l'índex com a base per calcular el que és un lloguer assequible. Els veïns afectats, però, han rebut la proposta amb indignació i malestar. La cinquantena de famílies residents en aquest edifici diuen que no és un lloguer assequible i que duplica el que paguen actualment. Àgueda Tur és una de les veïnes afectades. Per renovar el seu contracte li han pujat el lloguer 440 euros més. La notificació que han rebut de la Sareb té com a títol oferiment de lloguer assequible i aquest concepte apareix fins en 8 ocasions al document.
És un bloc de pisos amb molta gent obrera, amb unes nòmines normals, molta gent gran ja jubilada, gent amb minusvalies, vull dir, no hi ha ningú que tingui unes nòmines tan elevades com per poder pagar aquests preus.
Aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió amb l'Ajuntament que mira de fer d'intermediari amb la Sareb. En les darreres trobades a tres bandes es va establir com a condició que el lloguer no pot superar el 30% dels ingressos familiars. Del contrari, els afectats també tenen l'opció d'acollir-se al nou decret llei que topa les pujades al 2% fins a finals del 2027. Héctor Pons és el Bar Lademó.
Si hi ha famílies que queden, que el seu 30% queda per davall del mínim que estableix aquest preu de lloguer assequible, que es faci una pròrroga d'aquests contractes d'acord amb el Real Decret que es va aprovar la setmana passada per part del Consell de Ministres. Nosaltres creiem que en qualsevol cas el millor és poder arribar a un acord per un preu assequible, perquè això dona una estabilitat.
Una opinió que comparteixen els veïns que prefereixen arribar a aquest acord i així renovar el lloguer per un termini més llarg.
Ells ens oferien un contracte de 7 anys. També ens convé anar en el contracte de 7 anys, però amb un lloguer de verdaderament un 30% de la nostra nòmina, que seria el que ens aniria molt bé, perquè és durant 7 anys una tranquil·litat de tenir un lloguer.
Per la seva banda, el Partit Popular ha criticat avui de matí el paper del govern central en aquesta qüestió. Recorda que la Sareb és una empresa pública. Joan Mesquida és diputat dels Populars al Congrés.
Por una parte, este gobierno, impuesto por Sumar, aprueba la intervención en toda España de los pisos cuando los propietarios son ahorradores, los particulares, y por otra parte, cuando ellos son los propietarios, amenazan, dan 10 días de margen para decidir si se quedan o no, imponiendo unas subidas del 100 o del 200%.
Ara Maó, que va ser qui ahir va denunciar la intenció de la Sareb de duplicar el lloguer a les famílies afectades, presentarà una moció d'urgència al següent ple de l'Ajuntament de Maó per mirar d'abordar aquesta qüestió. I encara a Maó, fa un any i mig que no hi ha aigua potable. El mal funcionament de la planta desnitrificadora va obligar Salut a ordenar el seu tancament. Avui, precisament, se celebra l'acte central del Dia Mundial de l'Aigua. Se celebra una jornada que reuneix experts i professionals del sector per analitzar la situació actual dels recursos hídrics i posar sobre la taula reptes com la gestió sostenible de l'aigua, l'estat dels aqüífers o bé la contaminació per nitrats. Entre els ponents hi haurà Antoni Masferrer, és director d'Autos Menorca. Els Entacar són un dels grans consumidors d'aigua i la seva empresa és un dels exemples de bona praxis. Instal·larà una depuradora per reutilitzar tota l'aigua. Són declaracions al magazín El Dia Menorca.
Enguany muntem una depuradora i seria, en teoria passarem a estalviar el 100% de l'aigua. Tota l'aigua que emprarem es reutilitzarà i passarem a el que es diu residu zero.
Autos Menorca té una flota de 2.000 vehicles. La neteja suposa un dispendi de prop de 6.000 tones d'aigua, que ara mateix deixaran de gastar.
Per fer un cotxe es tiren masses litros i ara ja hi ha aquesta tecnologia, que fa 14 anys no existia, per passar a no gastar aigua o reemprar quasi tota l'aigua. Evidentment, hi ha una petita part, és la que s'evapora, que no, però en teoria és mínim.
Un altre dels participants serà el menorquí Fernando Saura, que oferirà la ponència «És possible recuperar un aqüífer?». Explicarà la seva experiència en el projecte Life Duero, una iniciativa basada en solucions innovadores i participatives per millorar la gestió de l'aigua i recuperar aqüífers a la conca del riu Duero. Saura assegura que es poden aplicar mesures per millorar els recursos hídrics.
Sí, perquè la problemàtica hi ha bastantes similituds. Vull dir, qualitat i quantitat d'aigua, els problemes són prou similars, no exactament igual, perquè, per exemple, a Menorca tenim també els problemes de intrusió salina i això és diferent, però hi ha moltes coses que són similars. La contaminació ve per l'agricultura, es poden fer coses. Clar que sí, es pot fer recàrrega de l'aqüífer. Es veu que no tenim embassaments d'on podrien dur aigua, però hi ha moltes coses que se poden fer.
La jornada avui a les 5 a la sala d'audiències del Claustre del Carme.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
En plana política, el PSOE denuncia que la tramitació del nou contracte de la ITV ha estat paralitzat durant més d'un any. Els socialistes asseguren que una vegada consultats els expedients, el procés ha estat aturat des de l'abril del 2024 fins al setembre passat, quan es contracta una empresa externa per elaborar un informe que ja havien fet els tècnics del Consell. Aquesta inacció, sosté el PSOE, ha perjudicat el servei, que presenta mancances importants des de fa temps, amb cues per aconseguir una cita prèvia i multitud de vehicles circulant sense la ITV en vigor. Josep Pastrana és conseller socialista.
Consideram especialment greu que aquesta paralització hagi suposat una nova pròrroga del contracte, tot i el mal funcionament del servei, i que a més no s'hagi imposat cap tipus de sanció per aquests incompliments.
L'empresa ha presentat dos plans de xoc per millorar el servei, el Consell però ho troba del tot insuficient. I si no hi ha millores, a partir del 15 d'abril assegura que imposarà multes a l'empresa Certio, la concessionària de la ITV.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I l'ampliació i reordenació de l'aparcament de Serpentona es posposa una vegada més. Tot i que les obres havien d'iniciar-se el setembre passat, la demora en la redacció del conveni entre el Consell i l'Ajuntament de Ciutadella ha provocat un nou retard. Està previst que l'acord entre les dues administracions sigui una realitat en els propers dies, però amb l'inici de la temporada a tocar s'ha decidit ajornar els treballs per després de l'estiu. Ramon Verdú és director insular de Carreteres.
I nosaltres ara demanem una pròrroga a costa perquè tenim ja tots els permisos i la idea és començar-ho en haver passat la temporada turística. Aquí la licitació són entre 2 i 3 mesos i se començaran les obres després de l'estiu. Clar, en plena temporada no les podem començar.
El projecte, que està encallat des del 2019, també s'encareix. El pressupost de sortida rondarà ara els 600.000 euros. Es preveu passar de 200 a 265 places d'aparcament i, a més, incorporar 3 espais per a busos i millorar-ne els accessos.
El que implicarà és que els busos podran circular en total normalitat, no el problema que tenen ara, hi haurà més places de pàrquing, però bueno, l'entrada i sortida dels busos serà ja condicionada a el que tenen ara, que hi ha moltes queixes.
Aquest estiu, per tant, continuaran els problemes per trobar aparcament a la zona. Dues i pràcticament 40 minuts. L'Agència Menorca Talaiòtica acumula 6 mesos sense director després de la dimissió d'Antoni Ferrer per la crisi generada arran de les obres de Rafal Rubí. Des d'aleshores, el Consell, que manté la presidència de l'ENS, no ha iniciat cap procés per anomenar un nou responsable. Els estatuts d'aquest organisme estableixen que, en cas que la direcció quedi vacant, les seves funcions recauen en el responsable del Servei de Patrimoni Històric del Consell. El titular d'aquest càrrec, no obstant, és l'actual conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Simon Gornés. Mentrestant, el supleix personal interí. L'opció d'acudir a la borsa de candidats del procés de selecció tampoc s'ha activat. Es dona la casualitat que el segon millor classificat darrere Antoni Ferrer és, de nou, el propi conseller Simon Gornés. La polèmica amb l'enllaç de doble nivell de Rafal Rubí ha generat tensions en el si de l'agència. Ferrer va ser el primer a renunciar al càrrec després que l'equip de govern del Consell fes ús d'un dels seus informes per defensar l'execució de les obres, que afecten, recordem, un jaciment protegit per la UNESCO. Després de dimitir Ferrer, van dimitir també altres càrrecs, com Cipriano Marín, coordinador de l'expedient de la Menorca Talaiòtica, i Mònica Luengo, una de les altres expertes que va assessorar la candidatura. Al passat mes de novembre, el Consell va informar que s'havia iniciat ja el procés de selecció del nou director o directora de l'agència Menorca Talaiòtica.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Encara en plana cultural, l'oposició de l'O denuncia que no s'ha constituït el Consell Social del Convent de Sant Diego, malgrat que el conveni en preveia la creació en un termini màxim de 6 mesos. La formalització de l'acord de cessió d'ús del convent es va aprovar en el ple de desembre del 2024, fet que implicava l'activació dels mecanismes de governança previstos. No obstant, més d'un any després, aquest òrgan de participació ciutadana continua sense existir. Sentim el regidor d'Avançar Malalló, Lluís López.
És un espai estratègic per l'O i no entenem com l'equip de govern no ho té dins les seves prioritats de gestió. Duen més d'un any de retard en constituir el Consell Social, que és per deixadesa, perquè no els interessa la participació del poble.
Avançant Malalló ha registrat una bateria de preguntes per al pròxim plenari per tal d'aclarir en quin moment es pot considerar plenament vigent el conveni i per què no s'ha complert el termini de creació del Consell Social, així com el calendari previst per a la seva constitució.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Cada vegada costa més omplir els carrers durant la Setmana Santa i també sostenir els passos. A Mó, algunes confraries ja no tenen prou portadors per sortir en processó. És el cas de la del Carme, on la tradició lluita per no quedar-se dins l'església. Cristina Tomàs.
Diumenge del Ram és cada vegada més a prop i per a molts confrares com n'Andreu Garriga és tornar a sentir
una espessigosa sa panxa quan travesses les portes grosses de l'església.
A la parròquia del Carme de Mahó, mans expertes vesteixen els passos amb cura, però n'hi ha un, explica el germà major José Ignacio Martínez, que ja fa anys que no veu el carrer.
No somos los suficientes portadores. El paso grande lleva unos años que se queda dentro de la parroquia y hemos realizado otro para que sean menos portadores que lo puedan sacar.
Ha sortit durant 80 anys en processó, però ja en fa 4 que queda dins el temple. Necessita 16 portadors i ara no hi són. Massa pes, massa exigència i poques mans per dur-lo. Tampoc surt des de fa anys el pas de les dones que van sortir per primera vegada l'any 1991. Sentim les cofrares Margarita Peña i Aurora Olivar.
Se ha ido quitando piezas y quitando peso para que se pudiera llevar, pero al final no hay suficientes mujeres portadoras para que lo puedan sacar.
No hi ha generacions noves que s'apuntin. Venen fiets, fietes, però quan ets hora de poder dur pas i tal, ja és quan se'n van estudiar.
Però hi ha excepcions. Encara hi ha joves que s'hi sumen amb l'esperança de mantenir viva la tradició.
És molt guapo poder tornar a les nostres arrels, a les nostres tradicions.
La confraria va néixer l'any 1943 amb 66 membres. Avui en són 250, però només un centenar surten en processó. Mentrestant, dins l'església, el Gran Pas espera en silenci amb l'esperança de tornar a sortir qualcany i recuperar l'emoció d'omplir els carrers de Mahó.
Gràcies, Cristina Tomàs. Per cert, que des d'ahir ja es poden comprar palmes i palmons per aquest diumenge de Rams al local de Mans Unides de Mó. Al llarg d'aquests 2 dies hi ha passat molta gent i les voluntàries expliquen que ja n'han venut al voltant de 200. Algunes de les plantes les confeccionen a mà al mateix local, les voluntàries, mentre que altres les duen ja fetes de fora. Fins a Mó es desplacen clients d'altres pobles, com Ferreries, Fornells, Ló, entre d'altres. Escoltem Maruja Elías, és la delegada de Mans Unides aquí a Menorca.
Les voluntàries més grans de Mans Unides tampoc podien ja fer tantes palmes i ara els feim aquí amb voluntàries noves, voluntàries joves, i estem un poc, som un poc novatilles, però bueno, ho feim.
Mm-hmm. Amb els preparatius de la Setmana Santa arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.